entrevista.
Avui parlarem dels cosmètics i de la higiene personal. Ens podem posar qualsevol cosa a la pell? Ens fèiem aquesta pregunta a la introducció del programa i avui tindrem la resposta. I en parlem amb la Marta Nogués, que sabeu que és tecnòloga dels aliments de Naturimport. Marta, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
David,
digue'm.
Estigues atent, eh?
Sí. Es tracta de llegir tot, no? Llegir etiquetes.
Suposo que sí. Val. No ho sé. Marta, d'entrada, què hem de buscar en un producte d'higiene si pensem en temes de salut?
Doncs bona pregunta, no?
Qualsevol val.
El concepte d'higiene és molt ampli, de fet, no? Abarca no només la neteja, el cos, tenim doncs la pell, tenim el cabell, sinó que també abarca el manteniment, no? I llavors pensem doncs que la pell és un òrgan, de fet és l'òrgan a major superfície del cos, i també l'hem de cuidar. Aleshores, quan més bé la mantinguem i quan fem una selecció selectiva dels productes que hi apliquem, doncs estarà en molt millor estat de salut.
Però si entrem en un supermercat, hi ha infinits productes cosmètics, infinits productes d'higiene personal, que són correctes, que deuen estar bé, no?
Sí, en definitiva, els productes tots són correctes, sempre i quan assenyeixin a la reglamentació europea per fabricar el cosmètic, no? Que això és d'obligat compliment. El que passa és que, si bé és cert que dins del que és correcte, sempre podem seleccionar productes més adequats o més fisiològics per nosaltres, que s'adaptin millor al que realment el nostre cos requereix.
Molt bé. Anem a veure quins problemes poden tenir. Què hem de buscar amb substàncies que poden afectar d'alguna manera la salut de la nostra pell primer i de rebot després de la nostra salut en general?
Bé, en principi, quan pensem en higiene, en neteja, el que busquem són sabons o gels que facin una acció detergent, no? Aleshores, és important tenir en compte, per exemple, si parlem de substàncies concretes que fan aquesta acció, aquí trobem els sulfats, no? Que són substàncies que fan aquesta acció netejadora, però ja n'hi ha molts tipus. Aleshores, en un cosmètic, si busquem una acció de netejar, de mantenir la pell sabem que la part de sobre, la superfície, l'epidermis, té el que es diu mantell hidrolipídic.
Ho sabem.
Sí, home, i tant.
Que sí que ho sabem.
Des de bàsica, a ciències naturals, ho estudiem. Ara, això. Sí.
Quan netegem aquesta superfície, podem també alterar aquest mantell, podem alterar el pH, podem alterar la microbiota, que són els bacteris que tenim a sobre, i això no és molt interessant. El que és interessant és eliminar l'excés de brutícia i també equilibrar el pH i equilibrar aquesta microbiota.
Val, perquè també compleix una funció la microbiota a la nostra pell, igual que els budells, igual.
Ah, exacte.
D'acord.
Aleshores, quan busquem un cosmètic, jo em posiciono molt clarament, no? Per mi el que és més fisiològic, més natural, més, diguéssim, adequat al nostre cos, és el que es coneix com cosmètica natural.
Molt bé.
Val? I això ho tinc, o sigui, amb això no dono les arbres a trencar, no? És que per mi és el que ha de complir un producte per ser el més fisiològic possible.
Molt bé. El que passa, i després tornaré a preguntar això perquè no te'n vagis de tema, natural moltes vegades vol dir moltes coses i moltes vegades no vol dir res, no?
Clar,
després
sí,
et preguntaré què hem de buscar exactament, però clar, perdona, correcte. Segueix.
Clar, de fet, inclús el concepte natural dins el món de cosmètica no està definit com a tal. Hi ha substàncies naturals i substàncies de síntesi, hi ha matèria prima ecològica i matèria prima que no ho és. Aleshores, el que és per mi important és que el producte sigui el més natural possible i que eviti la presència d'alguns ingredients que no són gaire aconsellables.
Per exemple, quins?
Doncs mira, per exemple, jo parlaria dels parabens, que són uns conservants que s'utilitzen molt en cosmètica convencional, primer pel preu, perquè són molt econòmics, i després perquè doncs, fan molt bé la seva funció de conservar el cosmètic i allargar la seva utilitat, no?
Són un conservant, aleshores.
Són un tipus de conservants.
No fan cap efecte sobre la nostra higiene.
És una E, és com una E.
Són més aviat de tipus conservant.
D'acord.
Què passa? Que si jo, per exemple, utilitzo aquestes substàncies durant molt de temps, i especialment en etapes estadis inicials de la vida, amb nadons, per exemple, doncs són substàncies que s'ha vist que poden ser irritants, se relacionen amb un major risc d'al·lèrgia, per exemple, en dermatitis en nens, val? I inclús en els últims anys hi ha hagut canvis legislatius que han fet que aquestes substàncies es baixin els percentatges permesos i inclús que en alguns productes ja no es poden incloure. I en aquí hi hauria la crema de canvi de bolquer dels nens, per exemple.
D'acord. No?
Aleshores, insisteixo, si podem utilitzar cosmètica sense parabens, per mi, molt millor. Mm? I hi ha més d'ingredients, que jo els posaria una mica en interrogant.
Ara no sé si ho sabràs, això, perquè em vaig una mica de guió, però... en comptes de parabens, les substàncies que hi posem, ja no posem conservants o hi ha altres conservants que sí que són més saludables per la pell?
Podem utilitzar conservants naturals. Mira, per exemple, hi ha molts olis essencials que, a part de donar olor al cosmètic i de donar-li una acció, per exemple, doncs, nutritiva, antisèptica, també tenen una acció antimicrobiana, antibacteriana, antifúngica, que també fan de conservants. I després hi ha conservants doncs, tipus benzoats, sorbats potàssics, per exemple, que també poden ser de molta utilitat.
D'acord.
Que potser no permeten tenir el cosmètic amb una conservació tan llarga, és possible, però són molt útils i, de fet, són els que s'utilitzen en cosmètica ecològica, de fet.
Per tant, seria un bon consell, per tant, per les persones que opten per cosmètica natural que estiguin més atents a la data de caducitat d'un producte, no?
Correcte, és molt important fixar-nos en el símbol que hi ha a l'etiqueta, que és el PAO, que indica que un cop jo he obert aquest producte, em diu els mesos, normalment, que puc fer-ne ús sense que es vegi alterat.
Molt bé. A banda dels parabens, hi ha alguna altra substància que et preocupi o que ens hagi de preocupar?
Doncs destacaria, per exemple, tot el que són olis minerals, parafines, vaselines, que són derivats del petroli. Són substàncies que s'utilitzen, ens en faríem creus, moltíssim, a més en tot tipus de productes. I el que volen fer és una acció acondicionadora. Són substàncies que quan posem en contacte amb el cabell o amb la pell fan una pel·lícula. Una pel·lícula que fa inclús com un efecte plàstic, és totalment artificial. Val? El benefici és que impedeixen la pèrdua d'aigua, però no permeten la introducció de hidratació, o sigui, no permeten que hi hagi una rehidratació correcta i tampoc d'entrada de nutrients. Per tant, és com una mica no té molt de sentit, no? Estic evitant la sortida
però també l'entrada de coses beneficioses.
Clar, exacte.
L'efecte museu de cera, no?
Una mica? Sí. Totalment.
Clar.
Aleshores, bueno, doncs serien ingredients que podem evitar, segur, perquè hi ha moltes alternatives naturals, com poden ser els olis vegetals, que també són molt útils en aquest cas i que també fan una bona funció nutritiva, reparadora i de lubricació.
Molt bé. Alguna cosa més?
Sí. Sí, doncs mira, per exemple, tenim les silicones. També una mica en el mateix context. Són ingredients que el que fan és que ens aporten suavitat. Val? Llavors, doncs, estan on estan els silicones? A condicionadors, a cremes reparadores pel cabell, tot el que són mascaretes reparadores, també a la pell, tot el que són productes de llets corporals, doncs, gels hidratants, poden contenir silicones. Són substàncies que les localitzem a l'etiqueta si fem una lectura dels ingredients, perquè generalment porten el terme meticona, dimeticona, siloxans, llavors es poden localitzar d'aquesta forma.
Escolta, una pregunta, i tots aquests cosmètics naturals van bé per totes les pells? Per les pells atòpiques, per les pells, vull dir, o només va per un tipus de pells?
És una molt bona pregunta, de fet ens la formulen bastant freqüentment, la cosmètica natural, si una cosa té i un avantatge de destacar, és que justament s'adapta molt millor a aquest tipus de pells més sensibles, més reactives, més atòpiques, persones amb dermatitis. Si és cert que no és una cosmètica indicada directament, però té moltes avantatges, o sigui, una persona, per exemple, amb una pell atòpica o una dermatitis crònica, li serà molt millor l'ús freqüent d'un cosmètic natural ecològic, que no pas la cosmètica que pot tenir irritants, que pot tenir doncs, ingredients, com els he comentat, que no són gaire convenients.
Vale, hem parlat de parabens, parafines, vaselines, silicones...
Correcte. Jo destacaria aquests. Vale. Podríem continuar,
però els més importants, però... D'acord, aquests són els més importants i els més comuns, sobretot,
els
no?
Els més comuns, correcte.
Perfecte. De fet, ara se'n comencen a veure molt sense parabens ja al supermercat, perquè hi ha molta gent que és conscient i el consumidor és conscient que això de parabens potser no seria el millor per la seva higiene personal. Com podem saber, a banda que posi natural en un producte, si un producte és de qualitat o no, hi ha algun tipus de certificat que ens digui, així com en la producció ecològica tenim un segell, que és aquella fulla verda, i segons com el segell de l'organisme certificador al costat, amb higiene corporal i amb cosmètics hi ha alguna certificació?
Amb higiene el que tenim, com us he dit inicialment, és que hi ha una reglamentació europea que és la que tothom ha de seguir. Però després, si aquest producte té una composició natural i, a més, conté ingredients ecològics, el podem certificar amb un organisme certificador de producte ecològic. Un exemple podria ser Ecocert, que és dels principals i és el que va començar fent aquesta funció de certificació. Aleshores, si mirem el cosmètic, doncs trobarem uns segells que van acompanyats del segell d'Ecocert i el segell de Bio, o hi ha diferents tipus de certificacions en funció del percentatge d'ingredient natural, d'ingredient vegetal i d'ingredient d'agricultura ecològica.
Molt bé.
Va, hi ha com diferents graus, diguéssim.
Vale, vale. Molt bé. Per últim, substàncies que podem trobar beneficioses a tota aquesta higiene, perquè llegim, no sé, àrbol del té, biotina, aloe vera, que també és molt coneguda. Tot això compleix funcions o està allà... Perquè de vegades són noms que també trobem a la cosmètica convencional, no? O a la higiene convencional, no?
Totalment, sí. De
con aceite de coco, sí. Con mantequilla de... Con karité.
Con miel, con jalea real...
És graciós perquè, si ens hi fixem, hi ha cosmètics que estan carregats de parabens, silicones, parafines, i que hi ha extractes de flors. Aviam, en principi, les plantes medicinals, l'aplicació cosmètica com a ingredient és molt important. La resta és una mica per tenir un bon acabat cosmètic, per tenir una bona textura, per tenir una bona conservació, però el que realment nutreix, tracta la pell... per mi, és el principi actiu vegetal.
Clar,
no?
Està clar.
Aleshores, hem de trobar un equilibri i el que realment ha de primar, des del meu punt de vista, són els principis actius naturals. Els excipients conservants, idealment, o que tenen aquesta funció més tecnològica, per mi són menys importants. Aleshores, podríem dir que clar, el que tracta la pell, el cabell, les dents, no és tant el conservant en si, ni molt menys, sinó el principi actiu que jo estic afegint. I, per tant, ha de ser l'ingredient majoritari.
L'ingredient majoritari?
Per mi, sí.
D'acord. O sigui, quan llegim l'etiqueta, aloe vera té el primer lloc o el segon?
Els extractes de plantes al principi, idealment.
Perquè recordem que els cosmètics funcionen com els aliments, no?
Exacte.
L'ordre dels ingredients va de major quantitat a menor quantitat.
Exacte.
També.
Pot ser que hi hagi una crema amb una certificació ecològica on tinguem doncs, un emulgent o un detergent, en aquest cas un tensioactiu, que està en segona o tercera posició. Això potser ha de ser així perquè no hi ha cap altra forma sinó de formular el producte. Val? Però tot el que són extractes que tenen aquesta funció de cuidar la pell, de protegir-la, de nutrir-la, idealment han d'estar al principi. Val?
Veus?
Molt bé. On hi hagi botox?
Com a resum del que m'he entès, està... És rodó, a més
no,
a
no
més.
Us en poseu, va, que quedeu molt lletjos amb el
molt
botox.
Bé. Doncs ho deixem aquí. Hem posat quatre pinzellades sobre la importància que té posar segons quins productes a la pell. Hi ha qui diu que si no t'ho pots menjar, millor que no t'ho posis a la pell. També és una mica exagerat, perquè hi ha coses que
igualment... És exagerat, sí, totalment.
No, però com a mínim, per tenir una referència extrema i a partir d'aquí anar baixant, no? Marta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Gràcies.